Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. La convocatòria d'eleccions paralitza les negociacions entre Catalunya i Espanya. Segons hem sabut avui, la taula de diàleg bilateral entre governs no es tornarà a reunir fins passades les eleccions europees, és a dir, fins passat el 9 de juny. Tant la Generalitat com l'Estat coincideixen que no té cap sentit forçar ara una trobada d'aquest òrgan de negociació bilateral en plena precampanya electoral, tant de les catalanes com de les eleccions europees. L'acord signat per investir Pedro Sánchez, recordem, incluïa que la taula s'havia de tornar a reunir abans que acabés el primer trimestre del 2024, és a dir, abans de la setmana que ve. Júlia Julé, bona tarda.
Bona tarda.
Des d'Esquerra mantenen que les reunions entre partits es mantindran i que el fet que no hi hagi reunió de la taula de diàleg entre governs no implica suspendre els acords de legislatura.
Sí, un d'aquests acords més importants és el traspàs de Rodalies o la condonació de part del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En el cas de Rodalies, el que podria passar és que el calendari no sigui el que es va preveure en un inici, ja que les eleccions i la Constitució del Parlament i del futur govern ho poden alentir tot. De moment, avui s'ha fet un pas més a la Constitució a Madrid dels 7 grups de treball que han de garantir el bon funcionament d'aquest traspàs de competències.
El que també queda paralitzat és l'Ajuntament de Barcelona. L'oposició no aprova el pressupost de Jaume Collboni i es veu obligat l'alcalde barceloní a tirar-los endavant a través d'una qüestió de confiança.
Renuncio la convocatòria d'un ple extraordinari per activar el mecanisme que contempla l'article 197 bis on l'alcalde pot plantejar una qüestió de confiança vinculada a l'aprovació de pressupostos.
Com va passar al Parlament, però amb els papers canviats, el Partit Socialista només ha rebut els vots d'Esquerra per aprovar els comptes i ha vist com la resta de l'oposició en bloc ha rebutjat el pressupost. Des de Junts diuen que Collboni té menys suports que per la investidura quan va rebre els vots del PP i dels comuns. Els de Colau li han retret que no ha volgut parlar del model de ciutat amb cap partit.
Avui us explicarem al detall com ha anat aquest ple importantíssim avui a l'Ajuntament de Barcelona. Tot això en un dia on les protestes han tornat a les portes de les presons. Avui, a Brians 2. El clam que fan funcionaris, treballadors i també familiars de la Núria, la cuinera assassinada a la presó de Mas d'Enric, quan demanaven, ja ho han escoltat, la dimissió de la consellera Gemma Obasar.
Sí, avui els manifestants han traslladat la protesta a les portes de la presó de Brians 2, aprofitant el ressò mediàtic que està generant la possible sortida de Dani Alves d'aquesta presó. Una sortida, per cert, que encara no ha fet perquè no aconsegueix reunir aquest milió d'euros de fiança. Com que el termini per dipositar-los acaba a les 2 del migdia, és molt possible que el futbolista es passi una nit més a la presó.
I en els esports, Pau Cubarsí pot convertir-se aquesta nit en el jugador més jove en debutar amb la selecció espanyola.
El jove defensa del Barça ha estat entrenant aquesta setmana amb la selecció i el seu debut oficial podria ser en el partit que juguen avui a les 9 contra Colòmbia.
I parlarem també de motor perquè en Marc Márquez ha liderat els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Portugal de MotoGP.
La primera sessió de lliures al circuit de Portimao se l'ha endut el pilot de Cervera que amb la seva nova Ducati ha estat el més ràpid. Maverick Viñales ha estat segon i Brad Binder tercer. Aquesta tarda a les 4 es fa la segona sessió.
I avui al final d'aquest estil migdia passarem pel cinema on avui s'estrena la gran pantalla l'Abadesa.
¿Habéis salido alguna vez de la abadía?
Aquí se entra para no volver a salir.
És la nova pel·lícula del català Antonio Chavarrías que narra la història de l'Emna, la filla de Guifré el Pilós. També s'estrena avui Los Niños de Winton amb Anthony Hopkins com a protagonista. D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Avui pugen les temperatures, ja ho hem fet aquest matí, unes temperatures força suaus, per no dir càlides, perquè esperem màximes de fins a 27 o 28 graus a les comarques del sud de Tarragona, sobretot cap a la depressió de l'Ebre. Unes temperatures que avui toquen sostre i que comencen a baixar de cara demà i especialment diumenge i els primers dies de la setmana entrant. Per tant, doncs, avui podríem parlar tranquil·lament de calor perquè les màximes aniran dels 22 als 28 graus. Pel que fa a l'estat del cel, aquesta tarda crescuda de núvols cap a les comarques del Pirineu amb possibilitat d'algun ruixat feble i sobretot cap a les comarques del Pirineu més oriental, el de Girona. De cara a demà, doncs, esperem un matí variable, amb boirines, amb mala visibilitat, amb algun ruixat poc important també, especialment cap al Pirineu de Lleida, cores poc destacables, i demà a la tarda sí que aquesta activitat tempestuosa, perquè hi haurà alguna tronada, afectaria sobretot el Pirineu de Girona, també comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona, amb entrada de la tramuntana, amb la qual cosa aquesta entrada de vent del nord farà que baixin les temperatures. Diumenge, nuvolositat variable, però cel cobert a la costa central, sud de la Costa Brava, on hi haurà també alguns plogims, però només afectarien aquest sector al litoral de Barcelona i del sud de Girona, amb temperatures més baixes i més que baixaran a començaments de la setmana que ve.
Gràcies, Jordi. Ara són gairebé les 2:05. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz, a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La taula de diàleg bilateral entre l'Estat i la Generalitat de Catalunya no es tornarà a reunir fins després de les eleccions europees, és a dir, el dia 9 de juny. Així ho han acordat Esquerra i el PSOE, segons ha avançat avui l'Agència Catalana de Notícies.
Els dos governs coincideixen que no té cap sentit forçar a una trobada d'aquest òrgan de negociació bilateral en plena precampanya electoral, tant de les eleccions catalanes del 12 de maig com les europees del 9 de juny. L'acord signat per investir Pedro Sánchez inclou que la taula s'havia de reunir abans que acabés el primer trimestre del 2024, és a dir, abans de la setmana que ve a tot estirar. Des de la Generalitat insisteixen que no volen cap reunió que només sigui una foto i que ara mateix no hi ha cap acord tangible nou un cop aprovada aquesta llei d'amnistia.
El que sí que no atura les eleccions catalanes és el traspàs de Rodalies que haurà de continuar el proper govern català. Avui a Madrid s'ha constituït els 7 grups de treball tècnic acordats per desplegar aquest traspàs de competències.
I amb els grups constituïts, l'objectiu de tots els governs és definir en un termini de 2 mesos els fulls de ruta per fer efectiu aquest procés. El primer grup que ha quedat constituït ha estat el de l'àmbit laboral i sindical. Hi han participat representants dels dos governs, de les empreses Adif i Renfe i de les organitzacions sindicals amb representació als comitès d'empresa d'aquestes companyies ferroviàries. Segons una nota que ha emès el govern espanyol, cada grup està coordinat de manera conjunta per representants del Ministeri i de la Generalitat.
A més del grup que aborda l'àmbit laboral, també s'ha constituït avui el grup de traspàs de l'operadora. És important perquè proposarà les mesures necessàries per a la constitució de la nova empresa mercantil, que es dirà Rodalies de Catalunya, formada per tots dos governs. Aquest grup ha de definir els mitjans necessaris per a la creació de l'empresa, que es dotarà, recordem, dels recursos que avui s'utilitzen per a la prestació del servei de Rodalies.
I també s'ha constituït el grup de serveis ferroviaris que ha d'analitzar possibles millores en els serveis actuals. A banda, hi haurà un grup de treball per al traspàs d'infraestructures que s'encarregarà d'identificar els trams on només es prestaran servei de titularitat exclusiva de la Generalitat. Per últim, un grup de treball d'afers econòmics establirà i també impulsarà tots els mecanismes per traspassar la Generalitat els fons per cobrir el dèficit d'explotació dels serveis de Renfe.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
I el clima preelectoral també ha marcat el ple de Barcelona. De moment, el govern de Jaume Collboni segueix sense pressupost. El PSC només ha rebut el suport d'Esquerra. L'alcalde ja ha anunciat que ara se sotmetrà una qüestió de confiança per tirar-los endavant. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Així ho ha dit el mateix alcalde Jaume Collboni després de rebre el no rotund de tots els partits de l'oposició.
Aquest és un pressupost per protegir les persones, per fer més habitatge, per rehabilitar els barris, i vull agrair a Esquerra Republicana el fet que haguem aconseguit aquest acord. Com els deia, Barcelona tindrà el pressupost que mereix i el tindrà el proper 2 de maig.
Agraïments cap a Esquerra. L'únic grup que li ha donat suport a la presidenta dels Republicans, Elisenda Alemany, ha disparat contra els comuns, a qui també els ha retret que tombessin els comptes de la Generalitat.
Un pressupost progressista que ningú no entendria que no fos aprovat. I encara menys entendríem que hi votessin en contra aquells que reivindiquen governs progressistes, perquè és absurd demanar governs progressistes i tombar tots els pressupostos progressistes que tens a la teva mà.
Una crítica que també ha fet Collboni, que ha acusat els comuns d'irresponsables per bloquejar 3 pressupostos de 3 governs progressistes en referència a Barcelona, a la Generalitat i també a l'Estat. L'alcalde ha afegit que això dona ales als partits d'ultradreta. Des dels comuns, l'exalcaldessa de Colau ha assenyalat al PSC.
No ens poden demanar un tercer xec en blanc quan han intentat tants acords amb Junts per Catalunya per desmuntar polítiques que per nosaltres són principals. Podran intentar dir que és culpa dels comuns, però és vostè l'últim responsable d'haver vingut aquí amb un acord que només suma 15 regidors i regidores, i si canvia d'opinió i vol explorar un pacte d'esquerres per la ciutat de Barcelona, nosaltres estarem sempre disponibles.
Uns Junts que s'ho han mirat des de la barrera. El partit de Trias fa temps que va baixar del carro de la negociació dels pressupostos i ha presentat més de 300 al·legacions als comptes que es votaven avui. Els juntaires afirmen que aquests números són les polítiques de Colau sense Colau i lamenten que s'hagi perdut tant de temps per acabar convocant una qüestió de confiança. Ho criticava Ramon Tremosa.
Notem l'alcalde desorientat. Tenim una sensació de que es va molt a remol i que l'alcalde avui està més sol que fa 10 mesos. Fa 10 mesos va obtenir el vot de 2 grups, dels comuns i del PP, antagònics. Avui en dia, aquests 2 grups que hi van donar suport, manifestament hi estan en contra.
Un Partit Popular que en boca del seu líder a l'Ajuntament, Daniel Cirera, ha lamentat que aquest esperit destructiu de Colau als pressupostos segueix, tot i que Colau hi hagi votat en contra.
Però el sainet dels pressupostos a Barcelona encara no ha acabat. La setmana que ve, dimecres, dia 27, ja hi haurà el ple extraordinari per a la qüestió de confiança de Jaume Collboni. Explica'ns, Pau, com funcionarà.
Sí, aquest ple extraordinari posarà en marxa el compte enrere. A partir de dimecres, l'oposició tindrà un mes per presentar una moció de censura al govern del PSC i proposar un candidat alternatiu a l'alcaldia. Ara mateix sembla una possibilitat bastant remota perquè caldria aconseguir 21 regidors a favor. I ni Trias, ni Colau, ni cap altre candidat sembla comptar amb aquests suports, i menys en precampanya per les eleccions al Parlament i sense haver de recórrer a pactes antinatura. Si no ho aconsegueixen, doncs, com tot ho fa preveure, el pressupost quedarà aprovat automàticament i, com ha dit Collboni, es podrà començar a aplicar a partir del 2 de maig. La qüestió de confiança no és un sistema desconegut al ple de la capital catalana, ja el van fer servir tant Xavier Trias com Ada Colau quan governaven.
Gràcies, Pau, i gairebé 10 dies després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, convoqués eleccions, Junts per Catalunya ha anunciat ja avui quins seran els caps de llista per a totes les demarcacions a les properes eleccions del 12 de maig.
Sí, mentre Carles Puigdemont va anunciar ahir des de la Catalunya Nord que serà el candidat per Barcelona, avui hem sabut que Salvador Vergés serà el candidat a la demarcació de Girona, Mònica Sales a Tarragona i Genín Abella a Lleida. Els candidats han estat ratificats per la sindicatura electoral del partit després que hagin estat els únics en presentar-se.
I els comuns gairebé el mateix, sense cap més rival. La fins ara presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem, Jessica Albiach, serà la candidata també d'En Comú Podem el dia 12 de maig.
En ser l'única candidata, Albiach serà proclamada formalment com a cap de cartell dilluns vinent, després que acabi el termini de recollida d'avals i delegacions, un termini que acabarà demà a les 12 de la nit, i com que només hi ha una candidatura, només no serà necessari votar-la.
I sobre aquestes eleccions, precisament, n'ha parlat avui a Ràdio Estel la politòleg Jesús Palomar, que ha analitzat a quin candidat afavoreixen més.
La teoria ens diu que el partit que governa, que és qui convoca les eleccions, ho fa sempre en el moment que considera que li és més favorable, o si més no, que li és menys, que no li perjudica tant. Per exemple, el PSC ja fa temps que sí, que té la maquinària en marxa, no? Potser els comuns els ha agafat una mica contrapeu i no saben encara, doncs, si aniran units o si seran diferents candidatures, com han passat en diferents eleccions últimament. I Junts, doncs, bé, tenia l'opció de Carles Puigdemont o de qualsevol altre candidat, i el fer, doncs, que Carles Puigdemont sigui el candidat, doncs, han alliberat aquesta incògnita.
Per cert, que un últim apunt sobre aquestes eleccions catalanes. Tots aquells votants que visquin a l'estranger i tinguin dret a vot podran descarregar directament les paperetes de les eleccions a través d'una pàgina web i no hauran d'esperar que els arribin a casa.
Avui el govern ha posat en marxa una pàgina web institucional amb tota la informació referent a aquestes eleccions. Les formacions polítiques també hi tenen un apartat específic on poden trobar tota la informació necessària per concórrer a aquestes eleccions, així com la normativa o impresos electrònics per presentar una candidatura. La web està disponible en català, aranès i en castellà.
Estel migdia.
Ara són les 2:13. Més qüestions. La família de la cuinera morta a la presó de Mas d'Enric i un centenar de funcionaris han portat la protesta avui a les portes del centre penitenciari de Brians 2, aprofitant l'espectació mediàtica que s'està generant la possible sortida de l'exfutbolista Daniel Alves, que està tancat en aquest centre des del gener de l'any passat. Tant els familiars de la víctima com els funcionaris exigeixen més seguretat a les presons i que s'assumeixin responsabilitats polítiques després d'un crim que la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, qualificava ahir d'imprevisible.
La gran majoria treballen a Mas d'Enric i eren companys, precisament, de la Núria López, la cuinera assassinada. Alguns d'ells s'han manifestat amb una samarreta amb el retrat de la cuinera. Tant els funcionaris com els familiars tenen previst quedar-se a les portes de Brians 2 fins que Dani Alves surti del centre penitenciari.
I el drama i la crisi de l'habitatge s'ha cobrat una nova víctima. A Sabadell, un home d'uns 70 anys s'ha suïcidat després que l'hagin desnonat del pis on vivia des de feia 30 anys amb la seva parella. Va passar dimarts passat i avui ho ha denunciat la plataforma d'afectats per la hipoteca.
Uns fets que van tenir lloc dimarts quan una comitiva judicial va acudir al domicili d'aquest matrimoni i li va comunicar que havia de marxar del pis. En veure que la dona tenia mobilitat reduïda, els funcionaris van requerir la presència dels Mossos d'Esquadra. Segons la mateixa plataforma, l'home va sortir de l'immoble en estat de xoc i va treure's la vida en un parc proper. L'entitat ha demanat que s'investigui l'actuació de la comitiva i també de la policia. Segons també el comunicat, La parella s'havia vist empesa a deixar de pagar el lloguer des de feia més d'un any per la situació econòmica que patien. Van preferir pagar la resta de despeses, subministraments bàsics i menjar abans d'abonar unes quotes de lloguer que no podien assumir.
D'altra banda, pel que fa a la informació internacional, Rússia ha llançat un atac massiu contra infraestructures de diverses regions d'Ucraïna aquesta matinada. Segons ha denunciat el govern de Kiev, s'hauria atacat una central, línies elèctriques i zones residencials d'Ucraïna amb 90 míssils i més de 60 drons.
L'atac hauria deixat almenys 2 morts, 3 desapareguts i 14 ferits, segons el govern ucraïnès, tot i que s'espera que aquest balanç definitiu de la força aèria d'Ucraïna augmenti. Segons ha informat el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, l'objectiu de l'onada de projectils eren diverses centrals elèctriques, línies de subministrament i una central hidroelèctrica. De fet, a la central hidroelèctrica més gran de Zaporizhia, la més gran del país, de fet, hi ha hagut una apagada arran dels greus danys que ha patit la infraestructura. Segons l'empresa que gestiona la central, 2 míssils russos han impactat directament contra una de les estacions que la conforma.
I davant d'aquest nou atac de les tropes de Putin, Zelensky també ha instat els governs aliats del seu país a dotar de més paquets d'ajuda a Ucraïna.
Precisament a Brussel·les, on se celebra aquest divendres el segon i darrer dia de la cimera europea, els caps d'estat i de govern han acordat seguir donant tot el suport a Ucraïna durant el temps que sigui necessari.
Tornem a Catalunya, on l'any passat es van treure atenció del mar més de 120.000 litres de residus, el doble que fa un any enrere. Els ha retirat els 900 pescadors que participen en un projecte que es diu Pesca Neta per netejar el mar Mediterrani.
La majoria dels residus són plàstics, sobretot tovalloletes higièniques, envasos, però també bidons, llaunes i d'altres elements com fusta, quitrà i carbó d'antigues barques. Abans d'arribar a port, els pescadors registren a través d'una aplicació mòbil totes les deixalles que s'han enredat a les xarxes durant la seva jornada laboral, juntament amb el peix del dia. Després les classifiquen en funció del tipus i el pes, a més de complementar-ho amb fotografies que documenten tota aquesta troballa. Miquel Brull és pescador de l'Ametlla de Mar.
Si limpiar la basura de la mar ens beneficia als pescadors, que som els que al canvi a la fi ens guanyem la vida anant a la mar, pues bueno, per això ho estem fent i per això estem cada vegada conscienciant més els pescadors de que ja sabem que és una feina que potser no ens tocaria a nosaltres, però que l'hem de fer per salvar el nostre medi de viure, que és la pesca i que és anar a la mar, que és el que volem fer.
Segons dades del Departament, el port que ha registrat una major retirada d'aquestes deixalles en el conjunt del litoral català és el de Palamós, a Girona.
I a Tarragona, la Fiscalia demana una multa de més de 8.000 euros als tres acusats de danyar la Torre de la Minerva, declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO el juliol de l'any 2021. Els investigats són el cap tècnic de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Tarragona i el gerent i l'enginyer de l'empresa Bastides Foraseny, els quals estan acusats d'un delicte de danys al patrimoni històric per imprudència greu.
A tots tres se'ls acusa de ser els responsables de decidir que els operaris perforessin la torre per col·locar una bastida per restaurar-la. Van fer concretament 12 forats a la pedra, un d'ells en el relleu de la deessa, un dels elements més característics d'aquesta torre. L'escrit d'acusació, el Ministeri Públic considera que el dany patrimonial ocasionat és incalculable, però sol·licita 5.000 euros de responsabilitat civil.
I canviant de qüestió, coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua, els canals d'Urgell i el canal de Segarra-Garrigues proposen fusionar-se i aprofitar així els recursos de les infraestructures per estalviar i millorar en la modernització dels sistemes de reg.
Han explicat els presidents de les dues comunitats de regants, Amadeu Ros i Josep Maria Jové, a l'Assemblea de l'Associació de Comunitats de Regants de Catalunya, que se celebra a Lleida.
No podem tindre una infraestructura com a Segarra-Garrigues, diguéssim, infrautilitzada, i modernitzar un canal d'Urgell sense comptar amb aquesta infraestructura. Això s'ha demanat sempre.
Però són els nostres amics, són els nostres veïns, i tots ens coneixem i estem lligats allí. I hi ha moltes finques, pel que ens han notificat, que necessiten aquell rec de suport de les Garrigues, pels olivers i per tot això.
El secretari d'Agenda Rural del Govern, Oriol Anson, ha valorat positivament la proposta d'harmonització d'aquests dos canals i ha dit que l'estudiarà.
Marxem ara cap a Vic, on aquest diumenge s'hi fa la processó de Diumenge de Rams amb novetats destacades. S'hi incorpora per primer cop a la història una pregària per demanar que plogui i la incorporació també de dones al cos d'armats.
L'emblemàtica processó bigatana que surt al carrer des de l'any 1750 renova aquest any amb la incorporació d'aquesta pregària per fer venir la pluja. Ho explica Gil Vilarrassa, mentre de la Congregació dels Dolors.
Quan el tabernacle amb la Mare de Déu passi per davant de l'Església de la Pietat, on hi ha Sant Llucià i Sant Marcià, que són dos dels copatrons de la ciutat, i eren els sants els qui s'invocava per demanar el do de la pluja, doncs en aquell moment la imatge de la Mare de Déu es girarà de cara a l'Església de la Pietat i el senyor bisbe doncs, farà una pregària, resarà un Pare Nostre, una Ave Maria i un Glòria, demanant el do de la pluja, i llavors la processó seguirà el seu curs.
A més, la processó tindrà més novetats, com la incorporació de tres dones al cos adult d'armats, eminentment masculí des dels inicis. D'altra banda, l'organitzadora de la processó, la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors, vol iniciar els tràmits per demanar que se la declari Patrimoni Immaterial de la Humanitat, ja que és l'única processó d'Europa que ha mantingut intactes, rituals i també formes. La processó dels armats sortirà puntualment diumenge a les 9 del vespre des de l'església barroca dels Dolors i farà el tradicional recorregut pels carrers del casc antic de la ciutat. És una de les més antigues de Catalunya i cada any aplega més de 500 participants entre armats i penitents.
A tot això, el rei Felip VI ha acceptat ser el germà d'honor de la germandat de la confraria de Nuestra Senyora de les Angústies, d'això de Barcelona.
Això es fa amb motiu dels actes commemoratius del 35è aniversari de la fundació de la germandat aquest any. Aquesta confraria fa una processó divendres sant pels carrers de Ciutat Vella, Barcelona.
Per cert, parlant de la Setmana Santa, Ràdio Estel us ofereix durant aquests dies una programació especial que començarà aquest mateix diumenge amb la missa de Rams des de la catedral de Montserrat i acabarà dilluns de Pasqua, dia 1 d'abril.
Entremig, el dijous sant podreu seguir en directe a la missa del Sopar del Senyor i l'endemà divendres sant s'emetran els matines i laudes des de l'abadia de Montserrat de 8 a 9. A les 3 de la tarda, el sermó 7 paraules i de 5 a 3 quarts de 7 l'acte litúrgic de la Passió del Senyor. També destaquem que dissabte 30 de març oferirem en directe a partir de les 9 de la vespre i fins passada la mitjanit la vetlla pasqual des de Montserrat. Diumenge de Resurrecció s'emetrà la missa pontificial de Pasqua des de la catedral de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella.
I a banda d'aquesta programació litúrgica de dilluns a dimecres sant, recuperarem també els millors moments de la caravana de 10 a 1 del migdia i els millors moments de la fabricació pròpia de 3 a 5 de la tarda. També hi haurà emissions especials de l'informatiu sense distància el diumenge de 8 a 9 del matí i els dilluns i de dilluns a divendres de 6 a 3 quarts de 7 de la tarda i també de 6 a 3 quarts de 7 del matí. Un parell de qüestions més abans d'anar a la informació esportiva. Tres persones han resultat ferides per una fuita d'amoníac en una empresa de distribució d'aliments a Polinyà. Això és al Vallès Occidental. L'accident també ha obligat a desallotjar tres empreses del voltant.
L'incident s'ha produït a l'interior d'una càmera frigorífica i 10 treballadors que hi havia a la nau han sortit pel seu propi peu. A banda, tres empleats s'han confinat al menjador de l'empresa fins que els bombers els han evacuat. Els sis atesos han patit afectacions a les mucoses respiratòries.
I a Tarragona, la Policia Nacional ha detingut, atenció, una persona que va estafar més de 3 milions d'euros amb la venda de llicències de conducció BTC. Es feia passar per intermediari i va aconseguir recaptar més de 150.000 euros a l'àrea metropolitana de Barcelona i 3 milions a la Comunitat de Madrid.
L'arrestat a través de societats venia llicències de vehicles amb conductor, persones interessades que després no les rebien. De fet, aconseguia vendre la mateixa llicència a diversos compradors i, a canvi, rebia quantitats superiors als 50.000 euros. El detingut usurpava la identitat real del titular de la llicència i canviava el nom del nou comprador. Fins i tot, algunes de les víctimes havien arribat a comprar el vehicle amb el qual treballarien. Almenys des del 2021, l'autor cometia aquest tipus d'estafes. En els últims mesos, es va traslladar de Madrid a Barcelona perquè allà ja començava a ser conegut.
I per últim, us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut a tres homes que estarien relacionats amb la mort de dos més a l'Ella el 23 de juny de l'any 2023 en una sala entre dos grups criminals de narcotraficants enfrontats. Un home va morir per arma blanca i l'altre per arma de foc.
Els investigadors treballen amb la hipòtesi que aquest últim home hauria matat el primer. El passat 19 de març, els Mossos van fer un dispositiu per detenir els autors dels fets amb quatre escorcolls als domicilis dels investigats a Sabadell, Vilassar de Mar i a l'Ella. Van detenir tres homes, dos dels quals relacionats amb aquesta mort per arma de foc i el tercer per la logística associada al tràfic de drogues d'un dels grups enfrontats. A les entrades, els agents van localitzar gairebé mig quilo de cocaïna, substància de tall i diners en metàl·lic.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Comencem aquesta hora la informació esportiva parlant del jugador del Barça, Pau Cubarsí, de només 17 anys, que podria debutar avui amb la selecció espanyola de futbol.
Els espanyols s'enfronten avui a Colòmbia a l'estadi de Wembley en un partit amistós amb l'objectiu d'agafar ritme de cara a l'Eurocopa que es disputarà aquest mateix estiu. La selecció ja és a Londres, on li espera un partit contra un rival complicat, ja que els colombians porten dos anys sense perdre ni un sol partit. Luis de la Fuente, el tècnic espanyol, presentarà previsiblement un 11 renovat amb totes les mirades posades en el blaugrana Pau Cubarsí, que podria debutar avui amb la Roja. Si ho fes, seria, de fet, el defensa més jove, un rècord que fins ara ostentava Sergio Ramos. El tècnic espanyol analitzava així el partit d'avui.
Es una selección muy, muy potente, en un momento, además, de mucha confianza, de crecimiento todavía, y creo que vamos a encontrar mañana, no solo un potente rival, yo creo que mañana va a ser un partido muy interesante, con dos estilos totalmente diferentes, pero con dos equipos que vamos, que quieren seguir creciendo, que queremos seguir creciendo, ¿no?
Espanya i Colòmbia s'han enfrontat un total de 3 vegades amb una victòria pels espanyols i 2 empats. El duel a partir de 2:15 de la nit.
A tot això, el president del Barça, Joan Laporta, no descarta que Xavi continuï sent l'entrenador del primer equip més enllà d'aquesta temporada.
Ho ha dit en una entrevista que publica avui Mundo Deportivo. Laporta creu que els de Xavi va dir que marxava el 30 de juny. Els jugadors i l'equip han fet un canvi i ara, per tant, està en bona dinàmica, guanyant a la Lliga i classificat pels quarts de final de la Champions. Per això, el president blaugrana no descarta que Xavi pugui continuar dirigint la plantilla.
A mi me gustaría que siguiera.
Me gustaría.
Pero bueno, yo creo que ya veremos. No nos pongamos la presión esa, porque de momento el estar con esta fórmula funciona. Por lo tanto, igual podemos ir diciendo que no, que no, que no, y en función de cómo vaya la temporada, ya lo sabe él, porque él además lo que tiene el punto ese de que él quiere ganar.
Laporta no llança la tovallola i, per tant, és optimista amb aquesta temporada. El president creu que encara és possible guanyar algun títol.
I en futbol femení, aquest migdia la UEFA ha posat a la venda més entrades per a la final de la Champions femenina, que es jugarà a l'estadi de Sant Mamés a Bilbao el dia 25 de maig.
La previsió és que es posin a la venda entre 8.000 i 9.000 entrades. Coincidint amb el Dia de les Dones, l'organisme europeu ja va posar a la venda un primer paquet de 18.000 entrades que van volar en només una hora. D'aquest paquet d'entrades que s'han posat a la venda encara en queden i es poden comprar a través de la pàgina web oficial de la UEFA. Els preus van dels 15 als 45 euros i són nominals per evitar la revenda.
Parlem també de bàsquet perquè el Barça té partit important avui. S'enfronta al Panathinaikos a l'Eurolliga en el duel complicat entre el segon i el tercer classificat.
Sí, un partit gens fàcil pels de Grimau que venen d'una desfeta dolorosa contra el Fenerbahçe aquest dimecres. Els culers hauran de defensar la segona plaça després d'aquesta derrota. El Panathinaikos té una gran oportunitat per intentar guanyar a casa i, per tant, retallar distància amb els blaugrana que veurien perillar la segona posició. Els grecs tenen uns bons resultats com a locals aquesta temporada amb 12 victòries i només 3 derrotes. Tot i així, els últims 10 enfrontaments entre els dos equips en els darrers anys sempre han resolt a favor del Barça. Una victòria seria clau, per tant, pels de Grimau per poder acabar entre els 4 primers classificats a l'Eurolliga a la fase regular. Tot plegat quan el Madrid ha certificat la primera plaça a la fase regular aquesta nit, després de guanyar per 76 a 88 al Partizan.
D'altra banda, l'Uni Girona ha caigut estrepitosament aquest dijous a la nit davant l'Estudiantes per 49-72 i queda eliminat de la Copa de la Reina als quarts de final.
Segon any consecutiu que les catalanes cauen eliminades en aquesta ronda de la competició, tot i una primera part molt igualada que feia que els dos equips marxessin al descans amb un empat al 26 al marcador. Un segon temps molt fluix sentenciava aquesta eliminatòria. Una derrota dura de pair després que la setmana passada quedessin eliminades de l'Eurocopa contra el Besiktas.
En canvi, qui sí que ha guanyat és el Barça de futbol sala contra l'Osasuna per 2-1 als quarts de final de la Copa d'Espanya. Els blaugranes ja són semifinalistes de la competició.
Que té la falta de 2 minuts del final, l'ha donat la victòria. I el conjunt culer, que deia com els 100 minuts de partit, els rivals s'avançaven amb una diana de Dani Caldice, que té la, però posava l'empat al 25 i posteriorment donava la victòria a l'equip. El golejador blaugrana parlava així al final del partit.
Creo que hemos salido un poco relajados, que al final creo que tampoco ha sido mal la primera parte, sino estábamos teniendo balón, no estábamos creando mucho peligro y en una jugada nos han metido el 1-0 y bueno, el segundo tiempo sabíamos que teníamos que apretar, que dar un puntito más porque teníamos que remontar.
Ara el Barça intentarà arribar a la final en una competició on han estat campions en 3 de les últimes 5 edicions. Abans, però, hauran d'enfrontar-se al Palma Futsal a semis demà dissabte.
I acabarem parlant de motor perquè ja ha començat el Gran Premi de MotoGP a Portugal.
Marc Márquez ha liderat la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Portugal, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Portimao. El pilot de Ducati ha anat per davant durant bona part d'aquesta sessió. Per darrere seu, el segon millor temps l'ha fet Maverick Viñales i Brad Binder ha estat tercer. El pilot de Cervera ha explicat com afronta la segona cursa de l'any.
El primer objetivo pues será entrar en esa QP2 directamente, esta de los 10 primeros y ver dónde estamos. Seguimos sin expectativas. Mi objetivo es, como he dicho, divertirme, dar gas en pista. Si das gas en pista pues tendrás más oportunidades, si das menos gas, menos oportunidades.
I també ha començat avui el Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1, que es disputa al circuit d'Albert Park.
Norris ha liderat la primera sessió de lliures que s'ha disputat aquesta matinada i Charles Leclerc, que ha estat el més ràpid a la segona sessió, amb Alonso rodant entre els 5 primers.
Estel migdia.
Obrim l'aparador cultural avui als cinemes per acabar, on aquest divendres s'estrena el drama històric dirigit per Antonio Chavarrías, L'abadesa.
¿Habéis salido alguna vez de la abadía?
Aquí se entra para no volver a salir.
La pel·lícula narra la història real de la filla de Guifré el Pilós.
Es tracta de l'Imma, que amb només 17 anys és nomenada abadessa i rep l'encàrrec de repoblar i cristianitzar territoris fronterers i en guerra amb l'islam. Daniela Brown, Blanca Romero i Carlos Cuevas encapçalen el repartiment d'aquest film.
I també basada en fets reals, arriba avui a la gran pantalla Los Niños de Winton.
Y ahora, una historia extraordinaria sobre un joven... que hace muchos años...
Explica la història d'un jove inversor de borsa que va ajudar a rescatar desenes de nens dels nazis.
Un acte de compassió oblidat durant 50 anys i de que el protagonista viu atemorit pels fantasmes dels nens a qui no va poder rescatar. El repartiment compta amb Anthony Hopkins com a protagonista.
Vaja, acabarem programa amb música, dia d'estrenes musicals, amb la nova cançó de Joan Dausà. I les estrelles le llaman Es diu Xana, i és un tema d'homenatge a la filla de l'exentrenador del Barça, Luis Enrique, que va morir ara fa 5 anys. Nosaltres amb això acabem, marxem ara uns dies de vacances, tornem després de Pasqua el dimarts 2 d'abril, puntuals a les 2. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Arraga i tot el seu equip. Bona tarda i bona Setmana Santa.